12 i 12 minuts, obrim la tercera hora del Sacuatafons. Com cada dimecres fem l'espectacle. Avui ens acompanya l'Alba Triador. Molt bon dia, Alba, de nou.
Molt bon dia.
Repassem l'agenda d'activitats que comença precisament aquest dimecres, o ha començat, a un quart de 12 del matí. Ho dèiem abans en agenda amb la desena cantata infantil, 10 anys cantant somnis, 10 anys somiant cançons.
La cantata d'enguany aplega, a través del fil conductor del record, fragments de les 9 cantates anteriors, ja que aquest 2013 se celebra la desena edició d'aquesta activitat i ha participat l'alumnat del segon curs de primària de totes les escoles públiques de Sant Cugat.
Aquesta activitat, com dèiem, s'ha iniciat fa una hora al Teatre Auditori, engegada per l'Ajuntament. A l'agenda d'aquesta setmana ja us avisem que hi ha alguna activitat també que està marcada, Alba, dins aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social que s'ha engegat des d'aquesta casa. De fet, sense anar més lluny, demà dijous ja arriba una petita activitat que es veu a través de la televisió d'aquesta casa.
Exacte, podem veure a partir de les 6 a Cugat TV una peça sobre la pobresa i l'exclusió social a través de titelles amb la companyia Patagua.
Per tant, tots pendents demà a partir de les 6 de la tarda de visualitzar aquesta peça que ens parlarà de pobresa i exclusió social a Cugat TV, a través de la companyia de titelles Patagua. Dijous continuen les activitats a Alba, a les 7 de la tarda. De fet, tindrem música a la fresca.
Sí, serà un grup de 8 col·legues que compartien una certa afinitat pels ritmes balcànics i es van ajuntar per preparar uns temes per a la festa d'uns amics. Interpretant tan sols 3 temes, es van divertir tant que van decidir començar aquest nou projecte. D'aquesta manera neix el grup, que es diu GRG Pític Festivala, nom que honra o ho intenta un dels patriarques de la pel·lícula Black Cat, White Cat, d'Emir Kusturica, pel·lícula de culte per a ells.
El Casal de Joves de Torreblanca serà on s'acollirà aquesta cita. Demà dijous a les 7 de la tarda, l'entrada val a dir que és gratuïta, Alba.
Ah, exacte.
I a les 9 del vespre, nit benèfica, perquè hi haurà sopar, concert i també monòleg.
Tot això amb Antonio Orozco i Elias Torres. La recaptació en aquest cas serà benefici de l'associació Alba Pérez, que lluita contra el càncer infantil.
El preu és de 42 euros, inclou aquest sopar, aquest concert i aquest monòleg. Serà el restaurant andalús, però hi ha venda anticipada, si ho voleu, al Café Belgrado de la nostra ciutat, que també és un dels habituals d'aquesta agenda. Val avisar que és demà i que l'aforament és limitat, per tant, espavileu si voleu tenir lloc en aquesta nit benèfica al restaurant andalús. Mitja hora més tard, a 2:15, arribarà en concert Raúl Pulido, Alba.
El cantant santcugatenc Raúl Pulido torna al restaurant andalús amb música flamenca, pop i rock en el marc dels sopars musicals de l'andalús.
Per tant, dues activitats que tindran lloc a aquest mateix restaurant. Una començarà a les 9, l'altra a 9:45 de la nit. Val a dir que aquest concert de Raúl Pulido té l'entrada gratuïta. Si anem a divendres, trobarem més concerts i també a les 9 de la nit. En aquest cas, canviem de registre. L'Òpera des del Cor.
Amb el cor del Gran Teatre del Liceu, amb una durada d'una hora i 15 minuts. Un recorregut a través dels grans moments operístics, sota la direcció de José Luis Basso, la pianista Vanessa García, i un magnífic programa de grans cors d'òpera i sarsuela, un concert exquisit des del cor d'un gran cor.
Crec que no ho hem dit, és l'activitat, de fet, que programa el Teatre Auditori per aquest divendres, al preu de 26 euros l'entrada, a les 9 de la nit. I també a les 9 de la nit, però en aquest cas estem parlant de teatre, Javier Tomeo porta Històries mínimes al Casal de Mirasol.
Serà a càrrec de la companyia La Luciérnaga de Madrid. És una activitat englobada en la 14a Bienal de Teatre 11.
L'activitat és gratuïta, l'aforament limitat i podeu recollir, de fet, invitació en cas que en tingueu a la Casa de Cultura. De fet, es podia fer des del dia 8 d'abril. A 9:45 de la nit, Alba, de dissabte, arriben les Jam Sessions, aquest cop amb Orígenes.
Ah, exacte, serà el concert inicial a càrrec d'Orígenes, el grup de rap fusió santcugatenc. La fitxa artística trobem a Pol Olivares a la veu, Sergio Martínez també a la veu, Adrià Torres a la guitarra, Gerard Casolà al baix i Guillem Parpal a la bateria.
Recordem que aquestes Jam Sessions s'organitzen des de l'Ajuntament i des de Jazz en Viu, que tindrà lloc al Casal de Joves de Torreblanca, com dèiem, gratuït a l'entrada divendres a 9:45 de la nit. També a aquesta hora un altre concert tindrà lloc a la ciutat, en aquest cas a un indret especial, com és el monestir Increscendo, els nens creixen, l'escola també, aquest és el títol del concert.
El concert per a la creació de la nova escola Waldorf Steiner al Tiler, a Mariana Savall, soprano, arpa barroca triple i vol tibetà, amb Peter Johansen, també tenor i mandolina, Miquel Ángel Cordero al contrabaix i Juan de la Rubia a l'orgà.
De fet, escoltarem després una entrevista sobre aquest concert i sobre aquesta finalitat del concert, la construcció d'aquesta nova escola que està ubicada a Bellaterra i que ara el que vol és allargar fins a la secundària el seu ensenyament, no limitar-se a la primària. I al punt de la mitjanit, Alba, de divendres, entrant ja dissabte, concert, com dèiem abans, és habitual de l'agenda que el Café Belgrado ens porti activitats, ho farà aquesta setmana amb Holly Bouncer.
Serà, com bé dius, el Café Belgrado i l'entrada és gratuïta.
Marxem a dissabte, Alba, i no pot faltar la nostra cita amb el Teatre de Can Ninot. Què porta aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana porta un espectacle titulat La Llegenda de Sant Jordi. Com sempre, és un espectacle familiar a càrrec de la companyia Tian Cosidó del programa d'activitats de Sant Jordi 2013.
Tian Cosidó és el responsable de Can Ninot. Molt bon dia. Ai, Tian, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Aquesta setmana l'espectacle té un al·licient afegit i és que Can Ninot és un dels 71 punts de recollida a la nostra ciutat en aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social.
Perdona, però és que et sento molt malament.
Dèiem que aquesta setmana té al·licient afegit l'espectacle perquè qui s'adreci a Can Ninot podrà fer les seves donacions al cistell per la setmana contra la pobresa.
Correcte, i no només el dia de l'espectacle, durant la setmana també esperem recepcionar aliments dels nostres alumnes i dels usuaris que van passant per aquí per la casa.
I si parlem de l'espectacle que ens porteu aquest cap de setmana, Tian, què hem de dir? Continua omplint el teatre o no continua omplint?
Continua omplint gairebé cada dia, i si no, poc ens falta, sí, sí.
I aquest cap de setmana, què? Ara parlàvem del que heu programat.
Sí, tenim programada La Llegenda de Sant Jordi, que és una estrena. Tenim aquí ja els titelles tots a punt, estem acabant d'últimes detalles de l'escenografia i acabant de provar i mesurar músiques i tot el que té, doncs, les últimes hores d'estrenar un espectacle, que estrenar un espectacle de titelles és molt complexa. I res, hem preparat una llegenda molt tradicional amb alguna sorpresa, també amb picades d'ullet perquè els adults també passen una bona estona, com és tradicional en els nostres espectacles, i estem ben segurs que qui s'acosti a Can Ninot gaudirà d'una festa de Sant Jordi en família molt, molt recomanable.
Era, Tian, fer-ho aquest cap de setmana o el vinent, i ens hem decantat, veig, per fer-ho abans que arribi el Sant Jordi.
Bueno, de fet, programem espectacles dos caps de setmana consecutivament, el 20 i 21 i el 27 i 28. Com que Sant Jordi cau al mig, que la gent hi vol venir.
Doncs, per cert, quan has parlat de complexitat en una obra de titelles, perquè ens en fem una idea, que és tot el que pot portar una llegenda de Sant Jordi que dius que és més complexa que altres?
Doncs imagina't, estrenar un espectacle a titelles és extremadament complexa perquè el muntatge dels titelles és complicat, sempre hi ha petits mecanismes o petites coses que s'han d'anar polint al llarg de les representacions i dels assajos, evidentment. Pensa que nosaltres ho fem tot, des de la música, l'escenografia, la interpretació, absolutament tot surt d'aquí a la casa. I és una feinada de por. El que passa que tenim un mètode de treball que ens permet reduir el temps de producció de 4 a 2 mesos, que per això anem estrenant tan sovint, però no deixa de ser un mal de cap immens, no? Amb els actors, quan fas teatre de text, el problema és un altre, diferent. En el cas dels titelles, tu tens una idea en el cap, ho construeixes, no funciona, ho has de retocar, sempre intentes recuperar cosetes que tens, o a vegades sí funciona, però de cop i volta te n'adones que necessites un altre personatge i has d'anar corrent a construir-lo. Són cosetes d'aquestes.
Doncs tenim tot això en compte i esperem, Tian, que tingui èxit La Llegenda de Sant Jordi aquest cap de setmana i el vinent a Can Ninot, i recordem als oients que és un dels 91 punts, com dèiem, de recollida d'aliments aquesta setmana, que de fet es pot aprofitar l'horari de funció o bé entre setmana amb una trucada, crec que us podeu coordinar amb el Sant Cuatenc o Sant Cuatenca que vulgui portar alguna cosa al cistell.
Sí, sí, nosaltres acostumem a estar tot el dia aquí a Can Ninoc, el que passa que sovint estem a baix al taller i allà doncs poden tenir la sensació que no hi som, estem a baix en el taller treballant, i recomanem això, senzillament que ens facin una trucadeta si no ens veuen i sortirem de seguida per atendre.
Tian Cusidó, responsable de Can Ninoc, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'espectacle programat.
Gràcies a vosaltres, fins aviat, adeu-siau. Ara em
gronxo en un instant. Alba, el preu de 7 euros, com sempre, no sé si has vist mai una llegenda de Sant Jordi representada per titelles, tu.
Doncs de moment no he tingut el pla, eh?
Doncs podria ser aquesta la primera oportunitat. Més propostes, Alba, per dissabte, al migdia, de fet, a 1:15 i a 1:45, Àngels Vilaró Trio arriba en concert.
Serà un vermut concert, la cantant Àngels Vilaró es fa acompanyar per Joan Fàbrega, un consagrat guitarrista de blues, i Pere Loeb, un dels millors contrabaixistes actuals de casa nostra. Temes de Paul Simon es barregen amb boleros i bossa, estàndards de jazz i blues.
Serà el Siglo Mercantil amb entrada gratuïta i a les 6 de la tarda, concert benèfic pel Parkinson.
Xavier Larson, el saxó, el primer premi del tercer concurs de joves intèrprets de la ciutat de Sant Cugat, i amb Daniel García al piano.
El preu és de 10 euros l'entrada, tindrà lloc a l'Escola Municipal de Música de l'Aula Magna i està organitzat per la pròpia Associació Catalana pel Parkinson. A les 9 de la nit, més concerts, Alba, Francisco Jimeno, al violí.
Exacte, serà gratuït i les donacions es destinaran a Càritas.
Aquesta activitat la trobarem al monestir i a les 9 de la nit, déu-n'hi-do quina setmana de concerts, Cristina Casale presenta The Classical and Jazz Concert.
La pianista nascuda a Barcelona, Cristina Casale, celebra més de 20 anys als escenaris. The Classical and Jazz Concert és un concert comentat, compost per una primera part de recital clàssic amb obres de Beethoven i Chopin, entre d'altres, i una segona part a ritme de jazz, tango, samba i bandes sonores. Entre aquestes dues parts, val a dir que són molt diferents, es proposa una ballada especial amb un refrigeri i sopar per gaudir del concert d'una manera original i diferent.
És l'activitat que programa dissabte al Teatre Auditori, al preu de 26 euros l'entrada. Al Cafè Belgrado ja han dit quina ens portava abans divendres i ara diem quina us porta dissabte al concert de Cold Thornton.
Exacte, aquest grup de versions, com bé dius, el podem trobar al Cafè Belgrado i el preu del concert serà gratuït.
Marxem fins a diumenge, Alba. Concert de l'Air a 1:15, a 1:15 i a les 2.
El nou quartet que presenta la cantant Bea García és íntim, fresc, orgànic, sensible, talentós i diferent. Un projecte on les cançons tenen personalitat pròpia i les pinzellades de flamenc i jazz flueixen de forma natural.
Al darrere hi ha l'Associació Cultural El Siglo i Jazz en Viu, per tant l'escenari serà el Siglo Mercantil amb entrada gratuïta. I arriba el concert de Sant Jordi, Alba, diumenge a les 7 de la tarda.
Una vegada més, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ens sorprèn amb una fórmula innovadora, 80-20. El 80% de música catalana i el 20% de música d'arreu. Hi trobarem obres d'Eduard Toldrà, Amadeu Vives, Isaac Albéniz, George Gershwin i Smetana.
Com sempre, la cita d'aquest concert de Sant Jordi és a l'equipament del Teatre Auditori, 26 euros també altre cop l'entrada per aquest espectacle. A les 8 del vespre, Alba, tornen les jam sessions, en aquest cas estem parlant de la Bohèmia.
Ho faran per tancar l'agenda d'aquesta setmana. Després del concert començarà una jam session oberta a tothom qui vulgui sortir amb el seu instrument.
Gràcies, Alba, per aquest repàs de l'agenda. Ara l'ampliem, com dèiem, amb un tema que hem posat data ja abans, que de fet serà el de divendres, aquest concert In Crescendo, Els nens creixen, l'escola també. La nostra cap de musical, Jessica Sotodossos, ens ha pogut aconseguir una entrevista amb Klaus Etzer, director, equip directiu, vaja, del Tilé, i amb Joan Calicó, un dels pares que porta un alumne en aquesta escola, que per cert és de la Floresta. Així que amb aquesta entrevista, a motiu d'aquest concert, us deixem ara que acabi l'espectacle, després tornarem nosaltres amb el concurs del Fabri.
Aquest divendres, a partir de 9:45 de la nit, el monestir s'omplirà de cants del sud i del nord amb Ariadna Savall, Peter Johansen, Miquel Cordero i Juan de la Rubia. Es tracta d'un concert organitzat per la creació de la nova escola Waldorf Steiner, al Tiler, situada a Bellaterra. La història de l'escola remunta al 1999 i va molt unida a la ciutat de Sant Cugat. Més tard, el 2008, s'aconseguirà l'homologació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a les etapes d'educació infantil i primària. Avui volem saber una miqueta més d'aquesta història del present i d'un futur que ve marcat per la construcció d'una nova escola que porta una nova etapa educativa. I per això hem convidat el Klaus Ezer. Molt bon dia.
Bon dia.
És membre de l'equip de mestres de l'escola, equip de directiu, i el Joan Calicó, que és pare de,
bon dia,
un o dos nens.
Un nen d'infantil.
Klaus, primer de tot, explica'ns una miqueta la història d'aquesta escola. Com comença? Què és el Tilé?
Sí, l'escola va començar primer amb una educadora en un pis a Barcelona i després molt aviat es van passar a Sant Cugat, a una casa on es va omplir fins a arribar a un punt de tenir 40 nens en l'any 2005, i és quan es va traslladar a Bellaterra per començar amb la primària. Llavors ara portem aquests anys a Bellaterra i volem una altra vegada donar un nou pas i començar amb la secundària. I per això es comprarà un terreny a Bellaterra i farem la construcció de la nova escola.
Anem a endinsar-nos una miqueta més amb el que és la pedagogia a Waldorf. No ha estat fàcil, suposo, aquest camí fins ara? Donar a conèixer una pedagogia que a priori no és la més coneguda o la més tradicional, no? Entre cometes.
Sí, per una banda és veritat que no és molt coneguda aquí a Catalunya, però sí que en el centre d'Europa, i llavors és una pedagogia on en el centre de l'objectiu és que preparar el nen no únicament en el sentit intel·lectual, sinó per la vida, per dir-ho així, no? I llavors això vol dir que cultivem valors o capacitats com la creativitat, la valentia, la capacitat d'escoltar a l'altre, i donem una importància, sobretot en els primers anys, molt gran a aquestes habilitats que més endavant permeten que una persona pot ser lliure i creatiu i content i útil per la societat i anar el seu camí individual, no? I realitzar el que vol el portar dins, no? I que vol realitzar. Mm-hmm. No?
Joan, com vas descobrir tu aquest tipus de pedagogia?
Doncs el meu camí va ser primer vam estar buscant alguna pedagogia que fos molt creativa, que permetés al nen doncs ser més creatiu del que nosaltres coneixíem en la pedagogia, i vam sentir parlar de l'escola de Bellaterra, però de fet teníem poca informació i bueno, vam acabar anant primer a una escola a Barcelona. El nen va començar allà i al cap d'un temps vaig conèixer una persona que portava els seus fills a l'escola. I com m'havia quedat l'interès aquest de veure que, com deu ser això, doncs m'ho va estar explicant, ens vam interessar i al moment vam veure que era el que estàvem buscant realment. I diguéssim, el nen va començar a P3 en una escola, diguéssim, convencional, i l'any següent ja estava en el Tilé.
Llavors has tingut d'alguna manera l'oportunitat de veure una mica la diferència, sobretot el que fa a l'inici de primària, no?
Sí, d'infantil.
D'infantil.
D'infantil, sí, sí. D'infantil. La veritat és que són, d'alguna manera es podria explicar que són coses molt, molt sutils, però que són molt profundes de cara al nen, no? Jo una de les coses que em va impressionar més va ser en el moment de veure que reconèixer que l'any anterior el nen tenia una barrera molt forta d'entrada a l'escola, que quan el deixàvem a l'escola tenia que passar una barrera. I això li creava com dos mons, no? El de l'escola i el món exterior. I això em vaig adonar l'any següent, quan vaig veure que aquesta barrera no existia. Que dintre del ritme del dia estaven les hores que estaven a l'escola. I això en un nen és formidable, perquè li crea un entorn amb una seguretat, un confort, que es pot desenvolupar d'una manera molt diferent.
I això té a veure amb la relació que teniu vosaltres els pares amb l'escola? És possible?
Sí.
Em sembla que és una relació, de fet, sou partícips del mateix projecte, no?
Sí, de fet l'escola és una cooperativa. És una cooperativa de pares i mestres. I els pares tenim l'oportunitat de participar molt a l'escola. Molt vol dir tot el que vulguem. Perquè gestionar una escola que comporta molta feina. El fet de que els fills et vegin que tu no vas només a l'escola, la teva única relació amb l'escola és deixar-los i recollir-los, sinó que et poden veure allà que estàs fent alguna tasca per l'escola, doncs els hi obre aquestes portes, no? Estàs unint la vida familiar, la de la casa, amb la de l'escola. I això, ja et dic, són petites sutileses, però que tenen una repercussió molt forta en els nens.
Així explicat, a priori, el que sembla com molt utòpic, no? Però com es realitza aquesta implicació en els valors en els nens? Com és el dia a dia? Quina és la feina del nen quan entra la feina? O quin és el dia a dia del nen quan entra al col·le?
Clar, bàsicament s'han de distinguir com es treballa a quina etat, no? Però a posar un exemple, a primària molts pares avui en dia diuen: "Ai, el meu nen no escolta, no? No escolta." Però clar, si volem reforçar l'escolta, no s'ha de dir 10 vegades al nen: "Tu, escolta, escolta", no? O s'ha d'escoltar, no? Hem de fer, per exemple, si amb una serietat i amb una repetició fem activitats musicals, que és on el nen aprèn a escoltar, a tomar en compte l'altre, pues ahí treballem l'escolta, no? És impossible que 10 nens toquen una peça musical junts sense escoltar. Si jo tinc el meu stream en la meva flauta i els altres tenen la seva, jo he d'anar a la velocitat dels altres, si no, no ens trobem. Llavors, d'aquesta manera artística, per exemple, en primària treballem l'escolta, per exemple.
Sí, perquè les arts formen part, és una part molt important, no?, de l'aprenentatge.
Exactament, perquè sobretot quan el nen és creatiu, això vol dir que és un moment de llibertat per ell, on hi ha una tasca concreta i marcada i un horari marcat, o sigui, hi ha una estructura, però dins d'aquesta estructura hi ha la llibertat pel nen de fer aquesta tasca com a ell li sembla, no? I això al nivell educatiu té molts beneficis. Per una banda, el nen aprèn de com expressar coses que té dins cap a fora, no? Que moltes vegades amb paraules no sabem expressar tot, no? Per altra banda, també el nen una i altra vegada veu el que ha sigut capaç de fer, no? I això li puja l'autoestima i està més content, no? I per altra banda, també, si els llibres de texta o tot el que utilitzem ho elabora el mateix nen, té un altre vincle amb aquestes coses, no?
Sí, són com els apunts, no?, que qualsevol nen agafa al col·le, però des de ben petit. Clar. I fa ell mateix els llibres de text.
Exactament, sí.
Joan, per aquelles, per quan li expliques això a veïns de la Floresta, veïns que porten els nens a un col·le més convencional, com deies abans, què et diuen?
A veure, és una cosa difícil d'explicar, perquè, a veure, tots els pares el que fem és... intentem fer el millor pels nostres fills, intentem estar convençuts del que estem fent és el millor pels nostres fills, no? Però ja et dic, jo vaig tenia un interès a priori per una escola d'aquest tipus, però molta cosa me n'he donat posteriorment. És a dir, he pogut comparar les dues coses a posteriori, és a dir, quan he experimentat l'escola aquesta. Jo realment el que els dic als meus amics, jo els dic: "Mira, és que només anar a una xerrada de l'escola, d'aquesta escola, és molt interessant perquè veieu el tipus de preguntes que fan els pares, el tipus de respostes que fan els mestres, perquè això t'obre noves inquietuds amb l'educació dels teus fills. Primer, a veure, hem de ser conscients de la importància que té l'educació dels fills i l'esforç que li podem arribar a donar, no? I val la pena intentar saber més i tenir aquestes inquietuds. I jo crec que pels pares mateix és molt enriquidor estar a l'escola, anant allà a les xerrades pedagògiques, perquè de cop i volta sorgeixen tot de coses que dius: "Ostres, no ho hauria pensat mai, no, això?"
Sí, el nostre concepte d'escola en aquest sentit és que no únicament som una escola de nens, també una mica una escola de pares i de mestres, no? Perquè amb quina autoritat puc jo dir al meu fill que has de superar tal cosa i has de aconseguir aquest, i si jo en la meva vida no faig res en aquest sentit. Llavors, a l'escola hi ha activitats artístics, hi ha xerrades, hi ha possibilitats de treball, de fer un treball personal, no? I sobretot els mestres, tenim molt espai dins del que són els claustres per fer un treball personal, no? I per a que cadascú avança la seva vida, perquè és això que em dona l'autoritat de dir al nen, mira, per què no intentes tal o l'altre?
Una de les preguntes que segurament ja estàs acostumat, Clos, a que te la facin és el tema oficial, l'oficialitat dels estudis, no? Les matèries que es fan, crec que es fa el mateix, no? El programa, sí. Els programes són els mateixos.
Sí, es fa el mateix, es fan mates, llengua, música, etc. Simplement que a vegades el ritme és un altre, no? Nosaltres a primer, segon, tercer tenim un ritme molt més lent i més profund, processos profunds, no? Fins que arribem a la lectoescriptura, per exemple, no? Després hi ha altres edats, després més endavant a secundària, on la exigència intel·lectual és molt gran, però no quan són els nens petits. Llavors que hi ha uns ritmes que són diferents, però al fin del cap, si mires després als 12 anys, es treballa d'alguna manera el mateix, no? Moltes vegades menys quantitat i més, es mira més que les coses tinguin aquest procés, no? Per a tenir una profunditat, no? Per exemple, els nens, quan aprenen a escriure, no? A primer, no és que agafes i poses una letra en la pissarra, no? Comences amb una poema, una poesia sobre la M, per exemple. Després es fan un dibuix de la muntanya, que ja té aquesta forma de la M. I després del dibuix fan pràctiques amb el dit amb la sorra. I tot això porta que hi ha una integració molt més profund i una sensibilitat molt més gran per al que és més endavant el parlar i l'escriure, no?
El present de l'escola, fins a on pot arribar un nen al Tiler? Fins a quin curs?
Ara mateix fins a final de primària. I aleshores el projecte que hi ha en aquests moments i que s'iniciarà el setembre del 2014 és que es faci secundària. I a mesura que es vagin obrint els cursos de secundària, arribar a batxillerat.
Un nen, ara que acabi de sortir del Tiler, tornar a l'educació o anar a l'educació convencional li costa? Serà un trauma, però serà difícil per ell i pels pares?
Sí, generalment a la pedagogia Waldorf hi ha moments on es pot fer el canvi al sistema convencional sense cap problema i altres moments on sí que pot ser complicat, no? Jo mateix, que sóc alumna Waldorf, després de VT he estat fent un intercanvi a Canadà i va estar en una altra escola convencional, totalment convencional, amb corbata i tot, no? L'altre extrem, i he vist que l'adaptació és molt sense ningun problema, perquè l'escola Waldorf pretén que el nen cada vez més tingui capacitats. No anem a por quantitat de continguts, sinó que tot el que fem ho fem perquè el nen tenga un pensar clar i lògic i amb capacitat d'anàlisi, però per altra banda també que té aquesta creativitat i totes les capacitats socials, no? Aprendre a treballar en equip, etc. I clar, un nen que, o un adolescent que té aquestes capacitats, després se'n va a una altra escola i s'adapta a qualsevol sistema, no? Que li pot agradar més o menys, però la capacitat d'adaptació és molt gran en els nens Waldorf normalment.
L'homologació fins a primària ja la teniu? La secundària la tindreu? La teniu?
No, la secundària, l'homologació es pot pedir quan ja tens el terreny i l'edifici abans, no? Llavors, ahir comences el procés.
I expliqueu, en què consisteix ara? És un canvi d'edifici, un canvi d'ubicació, una escola més gran, amb quines possibilitats? Entenc que aquella era una primera part, no? I que teniu altres reptes al cap.
Sí, actualment on està l'escola no hi ha més espai físic per ampliar a secundària. Aleshores és un canvi primer d'espai per tenir més amplitud i construir aleshores els diferents edificis de l'escola, no? A més, l'escola, doncs, arquitectònicament també està pensada per distribuir-ho d'alguna manera en què hi hagi una interacció entre els diferents edats i diguéssim, té un punt de vista bastant social, no?, a l'hora de distribuir-ho, i serà més a la mesura que considera l'escola, no? En aquests moments, en el lloc on estem, no podem fer-hi gaire més del que hem fet ja. I bé, és això, arquitectònicament estarà preparada per començar el setembre del 2014.
Mm-hmm. Aquesta activitat del concert, que ara en parlarem, és una activitat més per, suposo que remunerarà una miqueta més el cost que suposa tot això. Com ho tireu endavant?
Sí, bàsicament, per una banda, comptem amb un suport de fundacions també d'Alemanya, del món Waldorf, on les escoles Waldorf tenen un desenvolupament molt gran. Hi ha 300 escoles a Alemanya i altres països com Holanda o Noruega, Suïssa. Llavors que contem una mica també amb un suport de la comunitat, per dir-ho així, o d'institucions, el Waldorf de Centro Europa. I per una altra banda, els mestres i els pares també, ja aquí hem començat a fer les nostres donacions per al projecte, i amics i fundacions aquí de Catalunya, llavors entre tots, i també per això fem el concert, no? Uh-huh. També per fer una mica un agradiment per persones que ja han fet la seva donació, però també per altres que volen vincular-se a un projecte pedagògic de futur, i amb aquesta línia pues, poden implicar-se, no?, i poden formar part d'aquest projecte.
És que aquest, perdó, el projecte aquest, a part del que és de la pròpia escola, de la construcció i ampliació de l'escola, té una dimensió social molt important. En el moment en què estem de crisi i en el qual el sistema educatiu doncs, està bastant amb interrogants, no tenim en aquests moments respostes educatives en el país. Aleshores, aquesta, que és la primera escola Waldorf, a part hi ha altres iniciatives, però aquesta és la primera escola Waldorf que es va crear a Catalunya, el fet de que es pugui desenvolupar fins a secundària i batxillerat, doncs el que fa és consolidar aquest mètode, i d'alguna manera és un referent a tenir en compte per quan s'estigui mirant el sistema educatiu. Nosaltres estem en contacte amb persones que coneixen molt bé l'educació finlandesa, i un dels temes és, clar, quan es parla de l'educació finlandesa...
Sí, que és penses, com un mirall, no?
Clar, ho mires i dius, bueno, està allà als països nòrdics, dius, clar, com que allà tenen fred, doncs tenen uns costums i allà poden fer una educació diferent. I la qüestió és que aquí mateix tenim aquesta pedagogia que té moltes similituds, de fet, és una de les bases de la finlandesa, i és real, existeix, i és possible, no? Aleshores... la creació de tota l'escola és com una invitació també a que els mestres, altres escoles, a les persones responsables d'educació puguin tenir aquest exemple, el vegin i adaptin el que creïn convenient.
Uh-huh. Parlem-ne del concert que tenim aquest divendres a partir de 9:45 de la nit aquí al monestir. L'Ariadna Savall, que va ser alumna, si no vaig errada, d'aquest mètode pedagògic, veritat, no aquí, sinó a Alemanya.
A Suïssa.
A Suïssa. El Peter Johansen, el Miquel Cordero i el Juan de la Rubia. Què ens oferiran aquests quatre músics?
Sí, és un concert on tocaran peces de música del món, però on gran part de la música és un acte de creació d'aquests músics, és a dir, no és interpretar cançons, sinó que la base per aquest concert són les músiques d'arreu del món, i que aquests quatre músics fantàstics han treballat i oferiran aquestes peces amb instruments antics, instruments originals, que, i bueno, dins de la església de Sant Cugat, que això ja amb tot l'ambient i tot, jo crec que va ser un event molt especial. No?
El preu de l'entrada?
Sí, hi ha tres preus, hi ha entrades de 20, de 30 i de 50 euros, i també si algú vol fer una aportació i tot, també està tot a bord, obert cap a dalt. Sí.
Teniu en ment alguna activitat més d'aquest tipus per ajudar a finançar una miqueta més aquest projecte?
Sí, hi ha més activitats. Vam començar amb un primer event de desembre l'any passat a Bellaterra. Ara després, el dia 9 de maig, hi ha un event de venda de fotògrafes d'Europa a Barcelona dins d'una galeria i probablement hi haurà un altre event, però tot depèn una mica de les forces de dels pares, que bàsicament estem organitzant tot, i perquè els mestres estem en el dia a dia.
Déu-n'hi-do, Joan, sou bastant santcugatencs, no? Pares, us trobeu per aquí.
Sí, no, la veritat és que sí. A veure, moltes vegades, com, aquí hi ha una peculiaritat, que els nens, com que acaben bastant aviat a l'escola, l'horari de l'escola acaba bastant aviat.
A quina hora acaben, per això?
Per exemple, d'infantil a 2:15. I aquí també es pot quedar més, però molts es recullen a 2:15. En el Parc Central moltes vegades es troba tot un grup de nens que no estan a l'escola en aquelles hores i que són els pares i nens de molts de la nostra escola. Sí.
Molt bé, doncs Claus i Joan, moltes gràcies per venir a Cuba.cat per explicar-nos el projecte pedagògic del Tiler, el futur també d'aquesta escola, que ja està, comenceu aquest any, ja enguany a construir i serà una realitat el curs 2014-2015, en principi, si tot va bé, sí. I rei, per presentar-nos aquest concert que tenim aquest divendres al monestir. Moltes gràcies i fins una altra.
Molt bé, gràcies.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.